Molt bona tarda a tothom. Benvinguts al primer programa de l'any de Un món de conte. El programa de contes que, com sabeu, faig jo mateixa, la Mar Viera, i el control tècnic, en Jordi Puy. Ens podeu trobar, o ens podem trobar, tots els dimecres de 6 a 7 de la tarda al 91.3 de la FM a l'emissora municipal, a Ripollet Ràdio. I a més sabeu que aquells que no ens poden escoltar en directe tenen una segona oportunitat els dissabtes de 5 a 6 de la tarda o, si no, per internet a www.ripolletradio.cat. I com us dèiem, doncs aquest és el primer programa de l'any. Esperem que hagueu tingut unes molt bones festes de Nadal i que aquest primer mes de l'any doncs estiguem junts, que continuem la resta de mesos de l'any i sobretot que tots aquells desitjos que tingueu, tots aquells propòsits que us marqueu pel 2013, doncs es puguin fer realitat. Nosaltres, des de l'Un món de conte, també hem demanat coses, també hem demanat desitjos. Hem demanat que no ens manquin mai contes i històries per explicar, que no ens manquin mai espais i moments per compartir-los amb vosaltres, com aquest programa, com l'Un món de conte, i sobretot que no ens manqui mai la imaginació, que això ens fa superar qualsevol moment, tant sigui bo com sigui dolent. Què us portem avui? Doncs us portem quatre històries, quatre contes que es titulen La Torre de la Minyona, El Mariner de Sant Pau, Les Bruixes de Colliure, Monussa i l'Ampeja, i tot això amanit amb la música de la Nina Simone. La Nina Simone pot ser una de les cantants més conegudes de jazz. Ella, amb la seva veu tan particular i amb el seu piano, doncs té melodies tan fantàstiques com aquesta que sentim de fons i que escoltarem una miqueta més tard, i que a més em sembla que aquest 2013 podrem veure una pel·lícula basada en la seva vida, en aquesta gran diva del jazz. Doncs bé, comencem amb L'Un món de conte. I per començar, us porto encara una miqueta d'aquesta remugor de Nadal, d'aquest sentiment nadalenc, perquè us vull parlar d'una gran poetessa, d'una gran dona que, bueno, va dedicar la seva vida a escriure precisament això, poemes i poesies pels nens. No és una altra que la Glòria Fuerte. Segurament molts de vosaltres la recordeu, o aquells que no la coneixeu, doncs jo us dono l'oportunitat de conèixer-la aquí, a L'Un món de conte. La Glòria Fuerte, doncs, que va néixer al juliol de 1917 a Madrid, i que, bueno, ella li agradava que l'anomenessin la poetessa de guàrdia o la poetessa dels nens. I ella, doncs, va tenir molta presència a programes infantils dels anys 80, dels quals, doncs, aquella gent que és més o menys de la meva edat, doncs, van ser espectadors, i, doncs, també posteriorment, doncs, altres programes de televisió, a la ràdio. Ella participava molt de tertúlies literàries, anava molt a llegir els seus poemes a diferents indrets, i podem recordar aquell aspecte peculiar que tenia la Glòria Fuertes, i una veu també, doncs, molt particular. Us he portat un poema que, bueno, doncs això, fa encara referència al Nadal, però que crec que és molt entranyable i que és molt maco i m'agradaria llegir-vos aquí. És que els poemes de la Glòria Fuertes doncs semblaven més aviat contes, perquè explicaven històries d'una manera, doncs, molt graciosa i molt, molt adequada. Aquest poema es diu El camello cojito, i diu així: El camello se pinchó con un cardo en el camino y el mecánico Melchor le dio vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto pino e intranquilo el gran Melchor consultaba sus longinos. No llegamos, no llegamos, y el santo parto ha venido. Son las 12:03 y tres reyes se han perdido. El camello cojeando, más medio muerto que vivo, va espeluchando su felpa entre los troncos de olivos. Acercándose Gaspar, Melchor le dijo al oído: «Vaya birria de camello que en Oriente te han vendido». A la entrada de Belén, al camello le dio hipo. ¡Ay, qué tristeza tan grande con su belfo y en su hipo! Se iba cayendo la mirra a lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres, Melchor empujaba el bicho. Y a las tantas ya del alba, ya cantaban pajarillos, los tres reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos, oyendo hablar como a un hombre a un niño recién nacido. «No quiero oro, ni incienso, ni esos tesoros tan fríos. Quiero al camello, le quiero», repitió el niño. A pie vuelven los tres reyes, cabizbajos y afligidos, mientras el camello echado le hace cosquillas al niño. Doncs bé, aquest era el poema de Glòria Fortes que volia compartir amb vosaltres, i bé, doncs aquells que no la coneixeu o que l'heu recordat avui, doncs bueno, us convido a que llegiu més dels escrits, més dels poemes que va escriure aquesta gran escriptora com és la Glòria Fortes. Doncs bé, comencem amb el material que portem pel programa d'avui. Comencem amb el primer conte, que es titula La Torre de la Minyona. Temps era temps. El castell de Maldà tenia com a senyor un moro anomenat Abdalà. S'havia enamorat de la dama del castell de Cardona, Adalès, que era germana del vescomte. Com que els àrabs i els cristians eren enemics aferrissats, havien de viure el seu amor en secret. Abdalà estimava tant la vella Adalès que fins i tot es convertí secretament al cristianisme i es va casar d'amagat amb la seva estimada. Però no podien viure junts perquè els germans de la noia Adalès no haurien perdonat mai que aquesta es casés amb un musulmà. Així doncs, només es podien veure de tant en tant. Tenien un enginyós sistema per concertar amb seguretat les seves trobades. Abdalà es vestia de cavaller cristià i, quan era a prop del castell de Cardona, esperava que la seva estimada li fes el senyal convingut. Adalès pujava a la torre de l'homenatge i des d'allà movia un llum per indicar a Abdalà que podia acostar-se al castell sense perill de ser vist. Llavors, Adalès sortia a rebre'l, també d'amagat, esclar. El temps passava i el matrimoni ja s'havia resignat a compartir el seu amor en secret, fins que els seus germans es van assabentar del cas. Així, un dia, la noia, quan tornava cap a la seva estança i Abdalà ja havia marxat, va ser sorpresa pel seu germà gran, Bremont, el vescomte. Aquest, sense dir-li res, la va portar fins a la cambra daurada, que era la més rica del castell. Allí l'esperaven els altres germans, i allí mateix fou sotmesa a una mena de judici familiar. Els germans van considerar que havia atacat l'honor familiar i per això van decidir aplicar-li un càstig rigorós. Bremont la va traslladar a una estança horrible situada a la Torre de l'Homenatge, una mena de presó estreta i fosca de la qual era impossible escapar. Un cop allí va tancar-hi Adalès. Allò era com una mena de tomba de la qual la noia no sortiria mai més si no es feia enrere de la seva relació amb Abdalà, cosa que ella no va fer. Va ser castigada a alimentar-se només amb pa i aigua, que li duia un esclau mut. Mai més no veuria cap altre ésser vivent, ni tan sols cap dels seus germans, que van oblidar-la per sempre. Aquelles condicions, la solitud i la tristor de no poder veure mai més el seu estimat, van provocar que Adalès emmalaltís i morís al cap de no gaire temps. Quan Abdalà va conèixer el que havia passat, va jurar venjança eterna. Al cap de poc temps de la mort d'Adalès, el seu germà Mitjà fou mort per una fletxa d'origen misteriós mentre caçava a prop del castell. Al seu costat trobaren un escrit en àrab que recordava la mort d'Adalès i clamava venjança. Bremont, el germà gran, va ser assassinat per un desconegut mentre dormia i es trobà un escrit semblant al seu costat. També el germà petit, Folc, fou assassinat en un carrer de Barcelona i també van trobar un escrit al seu costat. Al cap de molts anys, precisament el fill gran de Folc va sortir a passejar amb el seu fill pels vols del castell de Cardona, quan de sobte van ser sorpresos per un grup de moros que els van agafar i els van dur al senyor del castell de Maldà. Aquest senyor encara era Abdalà, que era molt vell, però continuava amb el seu desig de venjança. Va ordenar que tallessin al cap els dos cristians captivats i que els pengessin a la torre més alta. Com a conseqüència d'aquest fet, els nobles catalans van ajuntar un exèrcit que en pocs dies es plantà davant el castell de Maldà. Entaulada la lluita, la victòria va recaure sobre el bàndol dels catalans, els quals prengueren el castell i van tallar el cap d'Abdalà. Abdalà havia dut el seu desig de venjança massa lluny i això havia tingut conseqüències funestes per ell. Des de fa molts anys, tot recordant aquella tràgica història d'amor, la tradició rendeix tribut a la parella d'enamorats i per això la torre de l'homenatge on fou tancada per sempre la jove d'Alès és coneguda com la Torre de la Minyona.
See me when you can. Man, I can understand how it might be kind of hard to love a girl like me. I don't blame you much for wanting to be free. I just wanted you to know I've loved you better than your own kin did. From the very start, it's my own fault what happens to my heart. You see, I've always known you'd go, so you just do what you gotta do, my wild, sweet love. Ways to make you feel no good. I guess they got no way to know I've had my eyes wide open from the start. And man, you never lied to me. And the part of you that they'll never see is the part you've shown to me. So you just do sweet love.
Aquest era el tema Do What You Gotta Do de la Nina Simone. Bé, la segona història que portem avui, que us explicarem aquí a l'Un Món de Conte, es titula El mariner de Sant Pau. Fa molts i molts anys, un mariner que vivia a l'Empordà va començar a fer viatges entre la costa catalana i Mallorca amb la seva nau, que sempre duia plena de mercaderies. Aquells viatges li reportaven uns bons guanys. Al cap d'uns anys de fer de mariner, s'havia fet una casa a la vora mateix de la mar i havia format una família. Quan acabava la feina ja estava froturós per tornar a casa, on l'esperaven dona i fills. I aquests esperaven fer-se grans per poder continuar la feina del seu pare. Tot li anava a favor. Però un dia tot es va capgirar. Quan era mar endins, el cel que sempre li havia estat clar s'enfosquí com les entranyes d'una balena. El sol, que sempre l'havia il·luminat, s'havia fos enmig dels núvols plens de negres presagis. La brisa suau que caronava el velam i empenyia l'embarcació s'havia tornat rabiós ben huracanat. En fi, la mar amable que abraçolava el vaixell s'havia tornat immisericordiosa i sacsejava amb fúria la nau. El pobre mariner estava espantat, invocar la protecció de la Verge Maria. Sort en va tenir, perquè ell va ser l'únic que va quedar sencer de la nau. La resta quedà fet estelles a la costa més amunt del Cap de Creus. Allò significava una pèrdua enorme. Volia dir perdre l'eina de treball, la manera de guanyar-se la vida. Però era viu i no li importava altra cosa que tornar a casa amb els seus per abraçar-los. Però el pitjor encara havia d'arribar-li. Quan arribà allà on s'havia fet la casa, allà on havia format la llar amb la seva esposa i jugat amb els seus fills, veia que no hi havia res ni ningú. La mar havia arrasat la casa i s'havia endut els seus. En adonar-se va caure en una profunda desesperació. Tot i que va cercar desesperadament els seus, no en trobà ni rastre. Es va haver de convèncer amb dolor que la mar, que ara reposava tranquil·la i reflectia els raigs de sol que lluïa, li havia robat el que més estimava. Es va deixar caure sobre la sorra i va estar sense menjar ni beure, absent de tot. Fins que el tercer dia s'aixecà, mirà la mar per darrera vegada i la maleí amb ràbia. Va arribar a jurar que en fugiria lluny i que mai més no la veuria. L'únic objecte que li havia quedat de les seves pertinences era un rem. El va agafar, se'l va posar a l'esquena i començà a caminar amb un sol objectiu: allunyar-se de la mar. Va arribar a una de les vores dels aiguamolls i li semblà que allò encara tenia més de mar que de terra, de manera que va canviar de rumb. Es va encaminar cap a la Garrotxa. Va arribar a Banyoles i quan ja feia una estona que era allà, va pensar que potser ja era prou terra endins, ja que veia que els costums de la gent eren més de terra que de mar. Però de sobte va veure de lluny l'aigua de l'estany. Es va pensar que havia equivocat el rumb i que havia anat a parar en un lloc que també tenia mar. Va fugir corrents de Banyoles i va agafar el camí de Besalú. Quan hi va arribar, li va semblar que ja era hora de pensar a buscar un lloc on deixar la pena i començar de nou, però abans va voler fer una prova. Quan era al mig del poble, es baixà del rem de l'espatlla i li ensenyà a la gent. «Què és això?» «Això és un rem», li van respondre. «Doncs adeu», va dir ell, i se'n va anar. S'adonava que encara no era prou lluny de la mar, ja que la gent reconeixia el rem. Va emprendre de nou el viatge i després de travessar unes quantes muntanyes arribà fins a Olot. Se'n va anar cap a la plaça i, convençut que els seus habitants no coneixien la mar, els va ensenyar el rem i els preguntà: «Què diríeu que és això?» «Una pala de forn», li va respondre un nen petit. «Què dius, una pala de forn?», li diu el seu pare. «Això és un rem per fer moure les barques». El mariner decebut va pensar que encara no era prou lluny i va continuar caminant. Va arribar fins a Sant Pau de Segúries i va veure uns pagesos i s'hi va acostar. Els va ensenyar el rem i va fer la pregunta de sempre. «Què em sabríeu dir que és això?» «És estrany que ho preguntis, que no ho veus?» «Que és un culler». «Un culler? Un culler? I què és això?» «Una pala per remenar el blat de moro». «Doncs ja he arribat al final del meu llarg camí», va pensar el mariner. Efectivament, es va quedar a viure allà i va començar una nova vida. Va fer de pagès, es va tornar a casar i va tenir molts fills, un dels quals va construir la gran masia anomenada el Mariner de Sant Pau. I wish I could live Escoltàvem I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, també de la Nina Simone. Continuem amb els nostres contes. Ara explicarem aquest que es titula Les bruixes de Cotlliure. Hi havia una vegada una noia molt vella que vivia a Cotlliure. Li direm senzillament bonica, per no ofendre ningú. Tenia 18 anys i era fresca i lleugera com un peix. És per això que en Vicenç l'estimava tant. Havien decidit casar-se. Esperaven la primavera per poder celebrar les noces, quan les pomeres estiguessin carregades de flors blanques. Un vespre, en tornar de la pesca, un cop va haver sirgat platja amunt la seva feixuga barca, en Vicenç tornava cap a casa seva xiulant tranquil·lament. En un petit carreró fosc, protegit de la mar per les muralles, una dona vella, a qui apenes coneixia, es va acostar a ell amb aire misteriós. Ves molt en compte amb la bonica, vigila-la, o corres el risc de tenir una sorpresa. En Vicenç hauria volgut preguntar a la dona a què es referia, però ella va desaparèixer molt de pressa per un altre carreró. El verí de la inquietud havia estat administrat. En Vicenç no va dormir aquella nit i l'endemà va fer veure que sortia a pescar. Tan bon punt va estar més enllà de les roques, va amarrar la barca i va tornar nedant a Cotlliure sense que ningú el veiés. I passant completament desapercebut, va anar a amagar-se a l'habitació de la seva promesa. Al llarg de tot el dia no va passar res. Al vespre, la bonica es va ficar al llit tranquil·lament i en Vicenç es va mossegar els llavis de ràbia d'haver cregut les murmuracions de la vella. Tanmateix, a mitjanit, la bonica es va llevar, va obrir la finestra i va cridar dues dones que s'acostaven pel carrer. En Vicenç les coneixia, eren les dones de dos dels seus amics. La festa és demà, va dir la bonica, hem d'anar a collir flors a l'illa. Ens farem els collarets i estarem encara més maques. Les dues dones van pujar a l'habitació i totes tres es van preparar per sortir. Però a quina illa volen anar? Es deia en Vicenç, que sabia prou bé que a prop de les costes de Cotlliure no hi ha cap illa. La bonica va obrir un armari i en va treure un pot de pomada o de confitura. Per torns, les tres dones hi van sucar els dits murmurant una mena de pregària. Mena'ns, mena'ns a la barca! A continuació, es van posar les mans al cap i van desaparèixer. En Vicenç, estupefacte, va sortir del seu amagatall i, sense aturar-se gaire a reflexionar, va sucar els dits al pot, va murmurar la frase que havia sentit i es va posar les mans al cap. Es va veure transportat a una platja salvatge, tancada per esculls negres i lluents, tallants com fulles de ganivet i batuts constantment per les onades. Semblava el lloc ideal perquè vinguessin els pirates a enterrar els seus tresors. La platja era de sorra fina, apenas il·luminada per la lluna plena, tancada pels joncs i les canyes. Allà hi havia una vintena de dones, totes de Cotlliure, i a l'aigua dansaven barques negres. En Vicenç ja no tenia cap dubte, era una reunió de bruixes. La que devia ser la més vella i experimentada, a qui les altres anomenaven abadesa, va tornar al senyal per posar-se en camí. Per anar cap a aquella illa havien d'anar tres en cada barca. En Vicenç es va amagar a la barca on anava la seva promesa. L'abadesa va pronunciar aleshores aquesta fórmula: va per un, va per dos, va per tres. Totes les barques es van posar en moviment, menys la de la bonica. Alguna de vosaltres està embarassada? Va preguntar l'abadesa. Les noies van riure. Va per un, va per dos, va per tres, va per quatre. La barca es va posar en moviment. L'aigua lliscava molt de pressa sota la quilla. Les tres noies parlaven entre elles rient, mirant de saber quina estava embarassada. No era la bonica. Després van continuar rient. La nit de les meves noces, va dir la bonica, convertiré el meu marit en un peix i l'obligaré a nedar tota la nit pel port. Jo vaig convertir el meu en cavall. Durant tota la nit de noces va córrer pels turons i per les vinyes. Després va estar malalt una setmana sencera. I van tornar a riure. La barca va arribar a l'illa de les bruixes. Era una illa preciosa, amb dunes que es veien daurades sota la lluna i cap escull negre i tallant. Les bruixes es van escampar per collir unes velles flors blanques que creixien arreu. En Vicenç va aprofitar l'ocasió per sortir de la barca per tal d'agafar-ne ell també. La tornada, a l'alba, va ser ràpida. Ara en Vicenç ja sabia tot el que havia de saber. Quan es va trobar l'endemà la bonica, li va dur un ram de flors de l'illa. I aquestes flors blanques tenien un cert regust amarg. En efecte, la bonica va plorar, va suplicar, però en Vicenç no va transigir. No volia tenir una dona bruixa, no volia saber que al punt de la mitjanit marxava, encara que només fos per anar a collir flors a una illa màgica. I ell també va plorar, perquè la dona que deixava era veritablement molt bonica.
baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Please, Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's smile, something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me.
My Baby Just Cares For Me, amb la veu de la Nina Simone. La darrera història que portem avui a l'Un Món de Conte es titula Munusa i Lampègia. Mai no es va veure donzella més formosa que Lampègia, la filla del duc d'Aquitània. Tant si hom la veu immòbil al capdamunt de la torre més alta del castell, mirant com s'alça el dia, o recorrent la plana buscant ocells. Des de fa ja molt de temps, Munusa, el governador musulmà de la Cerdanya, capdill berber i fidel lluxitent de l'emir de Còrdoba, la vigila sense que ella ho sospiti. L'observa, la mira, i cada dia la troba més bella i més desitjable. I cada cop que la veu atrapar un ocell, somia poder-la atrapar de la mateixa manera. Avui, Lampègia corre pels camins i els bosquets amb les galtes enceses, exaltada pel plaer de la cursa. Munusa li para una trampa, i ella no el pot evitar. Lampègia, que se sentia tan lliure, és ara presonera. I vet aquí Lampègia al palau del governador. Però no plora, no es lamenta. Mira al seu voltant amb els seus grans ulls somiadors, i quan Munusa se li acosta i li ofereix flors i llaminadures, la seva mirada no canvia. Munusa no gosa parlar-li perquè té por de sentir mots que li facin mal. Els coneguts del governador s'estranyen del canvi que ha fet d'ençà que ha fet presonera aquesta cristiana. Qui ha fet esclau aquí? Es pregunten. Alguns l'aproven i d'altres el critiquen. Ja han sortit missatgers cap al sud, «Princesa d'Aquitània», diu un dia Monusa, «què vols de mi? Si em demanessis la meva ànima, te la donaria amb molt de gust». «No, la teva ànima no em pertany. Només vull la teva espasa, perquè mai més no serveixi per atacar la meva pàtria». Un temps després, l'Ampègia fa saber al seu pare que ja no cal fer la guerra amb Monusa. La pau queda establerta definitivament, tan sòlida com un niu enganxat a una branca. Ningú no en té cap queixa. Tanmateix, Abdalraman, l'emir de Còrdoba, quan se n'ha assabentat, s'ha posat furiós. «Mort el traïdor!», ha cridat. Ha format un gran exèrcit i, enmig de la seva infanteria i els seus genets, avança cap a Catalunya com un lleó, com un foc. Monusa, però, només es preocupa per la mort de l'Ampègia. Durant el dia van a caçar ocells i a la nit escolten música. Pel que fa als soldats de la ciutadella de Líbia, encara que no estiguin enamorats, menen una vida fàcil i agradable, i fa temps que han deixat de banda els seus entrenaments militars. Quan un matí l'exèrcit Abdalraman arriba davant la ciutat, els defensors no tenen manera de resistir-s'hi. Prefereixen fugir cap allò o cap a Agustrina, després de lliurar les claus de Llívia a l'emir de Còrdoba. Monusa i l'Ampègia tot just es desperten. El governador té el pressentiment d'una desgràcia. Crida els seus servents, però ningú no li respon. Treu el cap per la finestra i veu milers de cavalls al peu de les muralles. «De pressa!», crida. «Hem de fugir!». Agafa en braços la filla del duc d'Aquitània i intenta escapar-se a la muntanya, pels camins que també coneix. Però els moros li segueixen el rastre, els seus crits de guerra ressonen ja a les oïdes de la parella. «Deixa'm», diu l'Ampègia, «deixa'm, vull morir sola. Tu cal que et salvis». «No, això no pot ser». S'aturen un moment a la font de la reina. Tenen set, però no beuen. Fins i tot l'aigua seria massa amargant per a ells. Els moros els encerclen. L'Ampègia intenta cobrir el seu amant amb el seu propi cos per protegir-lo dels cops del cinitarra i del punyal. Però és inútil. Monusa mor vora la font i els moros s'enduen l'Ampègia presonera on els espera Abdalraman. L'emir, quan la té al davant, no pot creure el que veu. Empalideix i murmura paraules incomprensibles. Així ets tu l'encisadora, i ara és amic qui encises. Ignorava la gran sort de Monusa. Durant uns quants dies l'emir dubta i passa les nits al ras, però un matí es decideix. No, l'Ampègia no serà per a ell. L'enviarà a Damasc, a l'harem de califa. És allà on hi ha el seu veritable lloc. És allà on serà reina. Abdalraman va fer erigir al prop de Llívia un petit mausoleu en memòria del pobre Monusa i va decidir tornar cap al sud amb la seva preciosa captiva. I diuen que molts berbers, plens d'odi contra els moros pel que havia succeït, es van unir a l'exèrcit del duc d'Aquitània per venjar el seu cabdill, Monusa.
I knew a man, Bojangles, and he danced for you. Worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt and baggy pants. The old soft shoe. He jumped so high, jumped so high. Then he lightly touched the ground. I met him in a cell in New Orleans. I was looked at me to be the eyes of age. As he spoke right out, he talked of life, talked of life. He laughed and slapped his leg a step. His name, Bojangles. then he danced a lick across the sand. He grabbed his pants, a better stance. Oh, how he jumped up high. He clicked his heels. He let go alive. Let go alive. He stood up and shook back his clothes all around. He danced for those at minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with the tears of 15 years, how his dog and he traveled about. His dog up and died. He just up and died. After 20 years, he still grieved. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, damn. He said, I dance now at every chance and honky tonks for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars, he said, I drink some beer. He shook his head. As he shook his head, I heard someone respectfully ask, please, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr.
Doncs aquest era el tema Mr. Bojangles, cantat per la Nina Simone. Potser alguns de vosaltres també recordareu que aquest tema també el va fer popular en Robbie Williams. Però bé, no em negareu que la veu tan particular de la Nina Simone, aquesta veu greu, doncs és ideal per aquest tipus de temes, pel tipus de música que ella feia. Bueno, suposo que us haureu adonat que sóc una gran fan d'ella, de la Nina Simone. Espero que us hagi agradat. I bé, doncs amb aquesta cançó arribàvem al final de les nostres històries, al final dels contes que teníem preparats per avui. Esperem que us hagin agradat i que decidiu continuar amb nosaltres tots els dimecres aquí, a l'Un Món de Conte. Res més. Gràcies, Jordi, per la teva ajuda al control tècnic. Espero que passeu un bon final de setmana, un bon cap de setmana i que sigueu feliços. Una abraçada.
I love you, Poggy. Don't let them take me. Don't let them handle me. I'm driving mad. If you can keep me, I'm gonna stay here with you forever. And I'll be glad.
someday I know that he's coming. He's coming to call. He's going to have me. Got my